Benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset, el 107.6 de la FM. Avui tenim amb nosaltres a un home nascut a Capçanes.
Té 55 anys, és casat i té dues filles i un fill.
És enginyer agrònom, molt aficionat al món del vi.
S'apassiona molt amb tot el que fa i té una debilitat per viatjar i conèixer món.
Perquè sapigueu de qui es tracta, només ens cal dir que la cooperativa que ell presideix fan un vi que la seva producció és controlada per un rabí. Doncs sí, em sembla que ja tots sabeu que tenim amb nosaltres en Francesc Blanc i Malet, president de la cooperativa de Capçanes. Benvingut, Francesc.
Bueno.
Avui intentarem descobrir alguns aspectes de la vida del Francesc. Com podreu sentir, en Francesc és una persona que porta molta activitat, tant a nivell professional com en l'àmbit familiar. Descobrirem algunes coses sobre el procés d'elaboració del vi kosher que ha donat molt nom a la cooperativa de Capçanes, els plans de futur d'aquesta cooperativa i les aficions d'en Francesc. Hem dit que vas néixer a Capçanes. Tu recordes una mica els canvis que ha sofert el poble, o sigui, des de la teva infantesa amb ara, hi ha hagut molts canvis en el poble, una mica així a nivell d'estructura o a nivell de dinàmica del poble?
Bé, a nivell d'estructura geogràfica, diguéssim, i de distribució no, perquè el poble poc més ha augmentat, s'han fet algunes cases noves als caps dels carrers, el que sí ha canviat moltíssim, està desconegut amb l'aspecte d'envelliment, de serveis, doncs, tots els carrers estan completament ajardinats i empedrats o alquitranats o encimentats, i després doncs, l'aspecte de serveis, doncs, hi ha un cap de serveis mèdics molt bo, tenim piscines, en fi, hi ha farmàcia, s'han fet doncs, unes escoles noves, hi ha un teatre que s'ha inaugurat fa dos anys molt macos, i la pròpia bodega, que és un altre capítol important del poble, també ha tingut un canvi molt important els últims anys.
Quants habitants sou actualment a Capçanes?
Ens devem ratllar els 400, al vol dels 400.
És una quantitat important, vull dir, dins dels petits que som els pobles de la comarca, que
sí.
és maquet.
Va tindre una petita davallada de gent que se'n va anar pues, al voltant dels anys 70, principalment pues, a Barcelona, però ara no diré que es recupere, però quasi ha tornat algun dels que se'n va anar, o els seus fills, i ja està bastants, i quan dic bastants, pues, 5 o 6 o 7, però dins d'un poble de 400 habitants, pues, jóvens que s'han posat a festejar amb noies o nois del poble, i ha sigut al revés, s'han desplaçat de la capital cap al poble, quan sempre era a l'inversa, no? Quan una noia d'aquí s'anava fora o el noi es procurava marxar, ara és al revés. Hasta algun noi que no ha tingut quasi ni relació per veranejar, pues, s'ha quedat allí a treballar al camp, sobretot al camp o algunes petites economies auxiliars, com poden ser alguna constructora petita que hi ha o així, però se troben més bé a nivell pues, de vida i hasta de possibilitats de trobar feina pues, al poble.
Escolta, Francesc, a la presentació han dit que havíeu trobat una mina de vi, que és el vi kosher, però aquí ja hi arribarem, i ara et voldria parlar d'una mina d'aigua. Com és que no heu explotat la font de Santa Rosalia? No diuen que és medicinal? Ho és, no ho és?
Sí, pues, sobretot ho és molt per la gent que hi té fe, no? I va durar, pues, també recordo jo, sobre els anys, jo aquí a la meva joventut, que devien ser els 50-60, pues, que llavors pues, era un carreig de gent que venia a buscar aigua de Santa Rosalia per curar-se de l'alia craca de Déu, no? De l'hepatitis. Això ha anat disminuint, potser degut a les tècniques mèdiques, degut a les pèrdues en generals de fe religiosa, encara continua.
Però al marge de fer religiosa ja...
Sí, doncs hi ha gent que es cura, evidentment, no? I bueno, s'han fet anàlisis de l'aigua aquella i realment té unes qualitats, jo no sé quines proporcions hi ha de minerals, que va bé per les funcions pues, que realitza normalment el fetge, no? Això és evident que és així. Se n'ha parlat de fer embotellades o no, però no ha tirat endavant això, no? O sigui, no. En canvi, hi havia una altra font, que es deia la font de la Roderall, que està dalt, damunt de la Fou, que és el manantial natural del poble, pues que fa uns anys ho va comprar una empresa i ara fan un embotellat d'una marca d'aigua bastant anomenada, no? Que, bueno, veus, allí sí que s'ha explotat, clar, tot depèn.
Ah, així, aquesta sí que s'està
explotant. Bueno, l'altra també és una mica lògic que no s'exploti, perquè com embotellat, perquè no és un manantial massa potent. Caudalós, és caudalós, però no és massa caudalós, sobretot per fer una inversió allí. I després, si allí s'hi fes una inversió de treure l'aigua, s'acabaria pues, aquella zona que és una zona d'esbarjo que està bastant ben acondicionada. El que sí, si ara s'ha estat començant a pensar una mica, perquè durant doncs, els dies així, Setmana Santa, alguns ponts senyalats al bon temps, doncs, s'hi fan acampades en allò. I arriba un moment doncs, que eren acampades incontrolades, que hi ha uns tolls d'aigua molt macos, hi ha la font, ara l'Ajuntament hi ha posat uns lavabos que els està cuidant, però ho està regulant i està pensant en fer una zona de campana totalment regulada perquè té de ser així, no? Si no...
Bueno, jo tinc notícia que abans de la guerra, de la guerra civil, vull dir, hi havia metges que receptaven passant les temporades de capçanes, inclús el Salvador Estremifà va passant la temporada de capçanes.
Sí, que és veritat, això és veritat. I et dic, ara, no sé, dic-ho de les circumstàncies que sigui, continua havent-hi gent que ve amb el tren i va buscar l'aigua pues, periòdicament, o sigui, potser ha baixat una mica, però bueno, és gent des de logo del poble que hi va cada dia a buscar l'aigua per veure i hi ha allà un passeig pues, d'un quart d'hora, 20 minuts a peu, molt encara, eh? O sigui, hi ha molta gent que no veu d'altra. Això que la que tenim a les cases és força bona, no? Però que creuen que aquella pues, no, damunt no està tractada amb un cloro i això, i és completament pura, no? Per veure, vaja.
Bé, deixem mal el sí, font de Santa Rosalia i anem amb el Francesc, eh? Tens germans o germanes?
Sí, tinc una germana que té 4 anys més que jo, viu a Barcelona, és de les que es va casar i va anar a viure a Barcelona, no? I bueno, i que estem molt, molt, molt agermanats, evidentment.
Molt bé. I tu recordes quan vas començar a l'escola? Vas anar de molt jovenet, ja?
Sí, sí, recordo, pues, jo me'n recordo, devia de ser dels 5 anys o 6 anys, allò, a l'escola a Pàrvols, que dèiem a Llavons, i el sortir a jugar boles al carrer i jugar a la colla, que llavors bueno, joguets i tele, no hi havia joguets pocs i jugàvem molt, i molt bé, sí, sí, que me'n recordo, sí.
Què anàveu junts, nois i noies, a escola o no?
Els primers anys, a partir dels 6 anys, que llavors anava a part boles dels 6 o 7 anys, no, els 2 o 3 primers anys no vam anar junts. I després vam anar 2 anys junts i jo posteriorment me vaig desplaçar, que bueno... o sigui, va ser una mica complicada la meva vida estudiantil, diguem-ho així, perquè vaig començar a fer el batxiller per lliure a Capçanes i això no em permetia anar massa a l'escola normal que feia l'alumne de l'escola, o tenia d'allargar molt les nits fent classes especials amb el mestre perquè jo preparava el batxiller. Sí. Llavors anàvem a examinar-nos per lliure a l'Institut de Tarragona, en un dia un examen oral t'ajudaves tot el curs.
Oral?
Oral era, i ho vaig fer fins a tercer de batxiller. I això pues, obligava que segons quines classes pues, assisties a classe però estaves estudiant una altra cosa perquè no era el mateix nivell d'estudi que es feia normal. No? Anava amb ells, evidentment, i jugaves al pati, però era una mica complicat, me'n recordo, per a mi tot allò.
Eres sol que fes això?
No, érem 3 o 4, érem 3 o 4.
I us preparava el mateix mestre?
El mateix mestre, sí. Llavors compaginava si es lligava l'ensenyança d'aquell dia de classe amb el que donaven, però clar, eren llibres diferents i va ser una mica així, no?
I després del tercer de batxiller ja marxes a estudiar fora?
Sí, me'n recordo que bueno, vaig tindre problemes per aprovar el curs, el vaig aprovar, però el meu pare, amb això de l'estudi, el meu pare era el metge de Capçanes, o sigui, ell tenia clar que si no tenies una bona base dels primers anys del batxillerat que es feia llavors, difícilment podries portar bé tot el resto del batxillerat i la propera carrera que intentessis fer. I com que llavors hi havia el batxiller es dividia en dos parts, hasta quart i hasta setè, no? A quart feien la primera revàlida i llavors va decidir ell, una mica amb mi, però bueno, més va decidir ell que repetís el tercer sense calguer. Vaig repetir el tercer, me van posar intern a la Salle a Tarragona, al col·legi de la Salle, i vaig repetir el tercer tinguent-lo aprovat. Ni més ni menys. Era també jove, o sigui, pel curs des de l'agost. A mi no em va agradar. Perquè mira, semblava que no sé, hauries pogut, llavors sempre el que estava a quart ja es veia, bueno, als col·legis passa, no? Sempre estàs en un nivell superior, però va seguir la base de, doncs, que anés molt bé i tranquil el resta.
Has dit que el teu pare era el metge?
Sí, era metge.
I era del mateix Capçanes?
Sí, també va, sí, era metge.
I com ho acceptava la gent? Doncs
pues, bueno, sé que era molt estimat, la veritat és aquesta, no? Sí, va poder agafar la plaça de Capçanes, que llavors s'agafava per oposicions. Després d'estar fent de metge a Capçanes sense tindre la plaça que es podia fer amb visita particular completa, no? Llavors va resultar que va quedar vacant, va fer les oposicions i la va guanyar, i va agafar la plaça de Capçanes i Guiamets, que era dos pobles, no? La plaça mèdica de Capçanes portava ajuntada la de Guiamets. I sí, i molt bé, i bueno, la gent de Capçanes, perquè la veus ara cada dia, però jo ara vaig als Guiamets i notes que la gent té un record molt especial, i has també un tracte especial per ser el fill del doctor Blanc, que tenia llavors, no?
Com hi anava de Capçanes a Guiamets?
Sí, pues, al principi a peu i després va cobrar en cavall. Ah. I jo me'n recordo que era el meu joguet total, jo era petit i alguns dies me prenia el cavall, me posava al davant amb una sella, bueno, encara la tinc a casa, una sella d'equitació, i llavors aquell cavall també servia els altres dies, doncs, per llaurar la finca que teníem, no? I anava amb el cavall de nit i de dia, perquè llavors no hi havia metges de guàrdia, ni comadrones, ni res, o sigui, es feia absolutament tot, i tenia molta penya, evidentment, perquè la gent no s'estava d'anar a buscar el metge a qualsevol hora, no? No era com ara, que tens unes hores de visita, llavors al cap, no? Però molt bé, i teníem molt carinyo, i es va comprovar el dia que es va morir, es va fer l'enterro, que va ser absolutament multitudinari, sobretot per part dels dos pobles, no?
I com recordes les festes majors de quan eres petit a Capçanes?
Les recordo molt bé, i encara em sembla ara que sempre eren superiors a les d'ara, i probablement no ho eren, però és que com que els esperaves tot l'any amb aquelles ganes, que eren els únics dies que et compraves un polo de gel, perquè no en venien durant l'any, a més, llavors venien uns allí amb una gelera i te'l feien, i les orquestes que deien que portaven una guitarra elèctrica quan van començar a sortir, i ens pensaven que tocava sola, la miràvem, és que me'n recordo molt, amb una cadira posada, i esperàvem que toqués, i clar, la guitarra no tocava, no? I el córrer per allí, en fi, molt maques eren molt maques, perquè clar, eren molt senyalades, no? Eren dies que senties música, i perquè fora d'això, pues, no hi havia ni discos pràcticament, no?
Clar.
Ni ràdios poques, i se sentien molt malament. Mm. I,
bueno, però de fet, no us feia falta. Teníeu temps d'anar a córrer, de jugar...
De jugar, i de la fresca, les tertúlies que feia la gent gran, que comportava que els jovens escoltéssim les històries, batalletes i les collites i les guerres que s'havien fet, que ens semblaven unes novel·les
Escolta, quan eres petit, tu senties parlar del carrer Esclet per Capçanes o no?
Poquíssim. I quan el sentia parlar era més aviat com un lladre, no? Com un lladre, sí, que robava. No com que realment era, no? La cosa és així. I poc, eh? Poc. Sí, sí. Més aviat, doncs, com que no era el temps per parlar-ne realment del que havia sigut, clar, doncs... I me'n recordo bé que les primeres vegades que vaig anar a Reus per carretera, hi ha una cova damunt, al costat de la font de Pardella enorme.
Sí, la cova del Duran.
Sí, els que eren de Capçanes mos deien que era la cova que s'amagava al carrer Esclet per atracar la gent que passava per la carretera, que no sé si era veritat, no? Però bueno, te'n recordes d'això, que era un lladre i tal.
Bé, vas estudiar a Tarragona a La Salle, i aleshores et traslades cap a Tarragona a viure.
Sí, intern al col·legi.
Intern al col·legi.
Perquè des de l'hora no hi havia cap més possibilitat. Amb una pena enorme, me'n recordo que va ser duríssim.
Sí? Va costar.
Sí, perquè a la llibertat total dels pobles, la juguesca amb els amics, que de cada dia els pares, i posar-te en un món absolutament diferent, pues, amb un ordre estricte, ho tenia de ser, em sembla que érem 600 interns, perquè allò era un quartel enorme,
clar,
amb unes sales de dormitori, que era el que em va espantar més. Me'n recordo el primer dia que dormíem 200 persones en una sala, i senties plorar gent que s'enyorava com jo. Clar, era jove, devia tindre 12 anys o 13, i amb el discurs de la meva mare com me va veure marxar, no? Me'n recordo molt. I bueno, hi ha coses que potser costen de dir, però me'n recordo bé que em vaig prometre que si mai me fes gran i em casava i tenia fills, mai no els portaria a un col·legi d'interns. I reconeixia que els meus pares feien també un sacrifici de separació, i a part d'econòmic, que aquell temps no abundava gaire els mitjans. I sobretot, bueno, quan me venien a veure, que ara m'emocionava, ara me'n recordo que se'm partia el cor, tot és així.
Ho has pogut complir, això?
Sí, sí.
no deixar les filles o, sí, o fills, bueno, interns?
Mig-mig, però interns sí, mai, en un col·legi mai. Han estat en un pis llogat. De jovens vam fer tot molt l'escola Falset, perquè vam agafar l'època aquella que quan passaven d'una etapa als pobles petits no es feia, i es va fer aquí Falset. Uh-huh. Primer van anar a les Mondes, després sí, van anar a les Nacionals. I després, pues, quan van estudiar, que tots han fet una carrera de diversos tipus, no? Pues, s'han anat amb cases particulars. Clar, si un estudiava a Sant Sadurní d'Anoia i les altres a Barcelona, pues, vam llogar un pis junt amb altres pares, que és el que es fa, no?
Sí, sí.
Dic, la gran va voler anar ella amb un any amb una residència, però era una residència d'estudiants, no?
Mm-hmm. Clar,
en canvi, jo quan vaig anar a Barcelona vaig anar amb una casa particular. No vaig voler anar a una residència i podia anar, me'n recordo, al Llamón Llull, que estava fent una escola d'enginyers. No hi vaig voler anar perquè portava el lastre del col·legi, i que no n'estic tampoc contra el col·legi ni descontent, és que tenia d'anar allí perquè no podia anar a una casa a Tarragona que no coneixia ningú als 12 anys de més, no? Però per a mi era molt dur, pel meu caràcter, no? I hasta no sé, ara la meva dona m'ho diu, no? Comprenc que tu no t'agrada, no, era dur estar intern allí. I vaig fer grans amics amb nois i amb hermanos. Mira, que encara n'hi ha un, i és molt gran, que el vaig veure cada estiu, que està, en aquests moments està a Cambrils, quasi fent una obra apostòlica, no? És vellet, i el vaig veure, que jo, i me l'estimo molt. Però bueno, jo d'estar tancat allà dins, estar separat dels pares, i aquelles, el Clar. set fer això, l'esgut fer allò, era molt dur per mi.
I vas perdre el contacte amb Capçanes?
No, mai no. Els primers anys va ser més fort, perquè només vam anar durant l'any dues vegades a casa, o sigui, per Nadal i per Pasqua. I clar, després, la disciplina també monacal, diguem-ne així, es va anar relaxant, i podíem anar cada mes una vegada, no? Això donava més contacte, però clar, després venien els estius i ho feies tot en dos mesos i mig, no? Jugar, saltar, correr...
Acabes el preuniversitari i aleshores has d'anar
sí,
a decidir quina carrera exacte. Fas o quins estudis vols fer.
Sí.
Et va costar prendre la decisió o ja ho tenies molt clar?
A mi no em va costar gaire. El meu pare era metge, i això és important per la meva decisió, però era metge però enamorat de l'agricultura. No? Nosaltres teníem una finca que el meu avi era pagès, i curiosament els dos seus fills, seus metges els dos únics fills que va tindre nois i els dos metges, però el meu pare era metge i enamorat de la terra, i llavors el seu hobby, a part de ser metge, doncs totes les tardes anava personalment, no la feia treballar, a treballar a la finca. Això ho demostra que el primer tractor que va del poble i dels primers de la província de Tarragona, i encara el tinc, com a telematrícula 359, no? I llavors és una peça de museu,
I
no?
Tant.
I funciona, que tenia l'he fet anar, per cert. S'ha quedat encallat, molt bé. Doncs, era enamorat de l'agricultura, això va influenciar molt en mi, també, no? Veure el que cada dia, mudat, amb la corbata, s'anava al mas i podava ceps i tot això. I jo l'acompanyava i a mi em va tirar molt l'agricultura des de petit, no? I allò, doncs, veure que plantaven ceps i creixien, bueno, aquestes coses, encara que siguin una mica així, em va tirar molt. En canvi, la meva mare, no, ella volia que fos metge, no? Però totalment, no?
I era llavors, de Capçanes, la teva
mare? La meva mare era de Barcelona.
Ah.
I se va conèixer amb el meu pare quan ell estudiava de medicina a Barcelona, es van casar i ella va vindre de Barcelona al poble. També em deia que li havia costat bastant, no?
Ai.
I llavors la seva il·lusió una mica, no sé per què, mira, pel que fos és que pues, un dels dos fills o algú fos metge. I jo no em va costar decidir-me, com va dir-ne, vocació o gust o intenció, però una mica diu, sobretot amb ella sí. Sobretot amb ella, si li vaig donar disgust, diem-ho així, no? Però bueno, però es va acceptar, no?
I el teu pare ho va veure bé?
Sí, va veure molt bé. Ell, per ell va ser una alegria, Per ell m'hauria deixat el que hagués volgut, si hagués volgut ser metge, com si hagués volgut fer qualsevol altra cosa. Però jo abans de ser metge hauria sigut una altra cosa, no? Hi havia sempre hagut una altra cosa que m'ha tirat molt, que és l'ensenyança. Però bueno, m'ha tirat més d'agricultura.
Clar, has de decidir.
Sí.
Arriba un moment, no? Sí. Que...
A Barcelona, mentre estudiaves, te dedicaves a alguna altra activitat o sol estudiaves?
Ui, feia altres activitats, com bueno, dintre de la classe. Pues, potser aquesta cosa de l'ensenyança pues, era el que feia els apunts, els que els editàvem entre dos o tres, el delegat i aquesta sèrie de coses, el que organitzaves els partits de futbol entre pues, carreres universitàries, no? I després vaig jugar amb dos o tres equips de futbol bastant importants, com era l'amateur de l'Espanyol. Però llavors vaig tenir un accident enorme jugant a futbol, que jo vaig jugar amb l'equip universitari de Barcelona, o sigui, amb el conjunt de totes les facultats fent un equip universitari, que llavors jugava contra l'Universitari de Madrid o de Santiago o de València. O sigui, estàvem en un nivell bastant alt. I jugant un partit de futbol, pues, me vaig fer una triple fractura de cama jugant a futbol.
Caram.
I això, pues, me va separar d'aquesta activitat, perquè vaig tindre me van enguixar durant 6 mesos i vaig tenir una recuperació lentíssima, ser molt dolenta. Bueno, i llavors resulta que jo estava vivint en un pis particular i hi havia un noi peruà que era un gran guitarrista, que estudiava de medicina, bueno, feia de tot menys estudiar medicina, però estava a Espanya per estudiar medicina, i sobretot tocava molt bé la guitarra, no? I, bueno, i es va descobrir aquesta faceta de la música en mi, que m'agradava perquè jo tocava l'harmònica, com tanta gent que feia alguna coseta en l'harmònica, la més senzill, però bueno, a l'estar allà al costat me'n va ensenyar, em va agradar moltíssim. I bueno, això me va fer la meva activitat segona, que va ser important en aquell temps, que era que gràcies a en saber tocar la guitarra vaig entrar a la tuna universitària, que llavors era molt important el tema de les tunes, i això em va permetre recórrer tota Europa i anar a llocs que en aquell temps ni per mitjans econòmics ni per mitjans que tu et movies podies haver anat, com eren baixades, fer grans festes a Barcelona, festes pues, d'ajudar amb gent o grans festivals i coses així, no? I sobretot de sortir la nit i divertir-te.
De què jugaves?
Jo jugava de defensa, generalment, era una miqueta així d'orillo. I sí, vaig conèixer pues, amb jugadors que van arribar al primer equip de l'Espanyol i vaig jugar amb el Barça i així.
No
sóc gaire cosa de futbol, eh? Mira que m'agrada molt jugar a futbol, però no m'agrada veure'l. Sí, m'agrada veure el futbol, però he vist que el futbol no és el que jo jugava. I m'agrada jugar al futbol, però el futbol és una cosa.
Ara és una altra cosa.
I t'asseguro que no tinc... Home, te diré que m'agrada molt que guanyi el Barça. Però mira, qualsevol equip m'agrada, no? El Lleida, ja està el Gimnàstic i l'Espanyol, i qualsevol... Home, que siguin d'aquí a Catalunya més, evidentment, no?
De fet, però
no hi perdo ni un moment, ni que jugui a la Copa d'Europa qualsevol equip. No?
Havíeu tingut bons jugadors, no? Capçanes, sí. Havien sortit bona gent.
Sí, sí, sí. Sempre hi havia un equipet a nivell de poble molt arreglat, sí, que sí. Jugàvem... Hi va haver molt moviment estudiantil, i sempre quan anaves a un col·legi, jo també vaig jugar a l'equip oficial de la Salle, que llavors tenia un nivell alt, eh? Havien sortit jugadors força bons, que van fer carrera futbolística i de diners i tot amb equips com el Barcelona, eh? I altres equips, i a l'Espanyol, i algú va jugar amb el València, i algú se va quedar al Gimnàstic de Tarragona. I llavors, de Capçanes hi havia 5 o 6 o 7 estudiants, alguns que estava a la Salle de Reus, i clar, aquests tenien més mitjans d'arribar a un nivell més alt. No? I llavors, clar, els estius que anàvem allà fèiem un equip molt arreglat, diguem-ho així.
Sí, sí.
I ens divertim.
Sí, sí.
Vas haver de fer el servei militar?
Sí, ho vaig fer, però amb milícies universitàries per compaginar amb els estudis, evidentment, no? Va ser curiós perquè aquell any que em vaig trencar la cama és l'any que entrava a milícies i vaig haver d'anar amb la cama enguixada, me'n donar una rebaixa d'uns dies, però hi vaig anar pues, mitja convalescència, el vaig fer a la mil, que no sé ni com me va quedar bé. Però ho vaig fer, no? Ho vaig fer, em sembla que eren 2 estius, sí.
I les milícies, què era això? Ho fèieu als estius?
Sí, fèiem 3 mesos a l'estiu, o sigui que llavors era un estudi absolutament intens. Acabaves d'estudiar, acabaves d'examinar-te i l'endemà pràcticament anaves a milícies i lo... I estudiàvem molt, jo vaig estudiar moltíssim perquè no per fet que m'agradés la carrera militar ni molt menys, però resulta que si no provaves al cap de setmana que feien uns exàmens setmanals no tenies permís el diumenge, i com que continuava amb aquella arrencança d'anar a casa, que sempre he estat enamorat del poble i de la família i dels amics, doncs això, estudiava jo com un boig a Castellagós perquè sempre em donessin permís, i tinc de dir que amb els 2 estius vaig treure tots els permisos, no? I sense saber-ho això, sense aturar-m'hi, pensava, resulta que al final resulta que és el que vaig treure més bones notes de tota l'arma, jo que estava, que era d'enginyers, i van donar el premi, el número 1, i vam proposar seguir la carrera militar i tot.
Ui.
Això, jo no, des de la... No, ni molt menys. Però em va servir perquè després tenies de fer les pràctiques en un quartel, i com que era el número 1 vaig triar, i llavors vaig dir, home, a veure, em puc anar pues, al puesto més bonic, i llavors era Canàries o Mallorca. I vaig demanar a Mallorca i m'ho vaig passar molt bé. M'ho vaig passar molt bé perquè va ser quasi unes vacances, eh?
Ah.
Era el Feres, teníem assistent, imagina't. Cobràvem, estava a la residència oficial, sí, sí, sí. I allà models d'Alferes lligaves com...
Perdona, ja tenies nòvia?
Pues començava, però
no,
vaja...
Ho dic perquè no...
Sí, no, no és cap secret, ja, no. Ja saps, sí. Començava a relacionar-me amb la meva dona. Sí, però escolta, vaig començar de molt jove.
Això deve ser els anys que a Mallorca deve haver el boom dels
total,
turistes...
Total, del turisme, total, total. Era un boom absolut del turisme, sí, sí, allà on s'ho passàvem. Perquè és que era la primera vegada... Jo quan estava a Barcelona feia el que podia, doncs, de punts per tindre quatre diners per pagar-te el tren d'anar a casa els diumenges, i si volies anar un dia, no ho sé, al cine o a qualsevol lloc, perquè en aquest tema sí que vaig veure que, doncs, que no tenia d'estirar gaire cosa de casa perquè doncs, els ingressos no permetien grans alegries, no? Però anar a Mallorca a cobrar el sou d'un oficial de l'exèrcit, tindre la vida pagada amb una residència oficials, i a més allà, doncs, el que dèiem de l'ensenyança, de seguida em vaig apuntar a les classes d'analfabets perquè vaig quedar parat del nivell de l'alfabetisme que havia l'exèrcit, sí, amb els soldats,
sí, sí.
Doncs a nivell de 30 i 40%, o sigui, sí, era fort, sí. No? Sí, sí. Doncs t'hi apuntaves, això eren pagos extraordinaris, després com que vaig fer l'arma d'enginyers dintre de l'exèrcit, doncs hi va, resulta que hi havia una fàbrica de l'exèrcit d'armes molt vella que es tenia a tirar a terra, vam fer el projecte entre dos o tres enginyers i això ens ho va pagar l'exèrcit, no? Van guanyar el concurs, diguéssim, aquell, i bueno, i vam fer uns dinerets i llogaven cotxes i bueno,
així que ens va quedar bon record.
Sí, sí, sí,
jo vaig
sí.
fer la mili en una residència, a la residència oficial de Barcelona, que sí. Coneixia els alferes aquests i era tremendo.
A més, els soldats en tenien molta carinyo, perquè veien que no eres sí. oficial de carrera i quan podies els donaves permís o els rebaixaves del que podies, escolta, eren com tu, no? A més, és que tenia 22 o 23 anys, jo vaig acabar tot molt aviat la carrera i tot, i com que ho fes amb els dos últims cursos i acabar la carrera i vaig fer les pràctiques, que eren 4 mesos, que és quan era el Feres. Mm-hmm. Bueno, als 23 anys te trobaves en soldats de 21 que estaves ja. I molt bé, vaig estar molt bé.
Has dit que ja començaves a anar amb la Rosalia quan feies
sí, sí,
les milícies.
Sí, sí,
com vaig... us vau conèixer? Que és, també és de Capçanes, ella?
Sí. Amb el nom.
Exacte, sí. Pues ens van conèixer a Capçanes pues d'amics. O sigui,
que sortiu a la mateixa colla.
Sí, clar, és que els pobles com Capçanes de 400 clar. Habitants ja em diràs tu, tothom és amic de tothom, no? I ens vam conèixer allí pues, sortint d'amics. Normal, no? D'anar pel carrer, de... no era de la meva colla, però potser això va fer fixar una mica més, no? Diem que sí, no? I bueno, va seguir un festeig llarg, perquè érem joves, érem molt joves, per això que al principi no era un festeig, era allò una mica més amics, diguem així, no? I van augmentant, imagina't, estar...
Escolta, qui es va declarar, tu o ella? Ho recordes, o allò?
És que... Sí que me'n recordo, sí.
Sí, veus?
Són d'aquelles declaracions que no calia fer-les, diguem-ho així, perquè bueno, és allò d'un anar progressiu, però va haver un moment important.
Ah,
va haver un moment important, amb unes condicions determinades que les recordo. Uh-huh. Les recordo molt, sí.
Bé, doncs ara ens deixem amb aquest record i farem una mica de pausa i escoltarem una cançó.
Conèixer-te és com la vuitena meravella que ha entrat dins ma vida. Conèixer-te és com aquell somni que de vera jo somiava un dia. Conèixer-te és aquella cançó que ve a ser llibertat i esperança. Conèixer-te és tocar el cel amb un dit, donar-me força i més templança. Si un cas penses que és un poc curs i el que dic, entenem-me avui, tinc ganes d'esperar-me. I amb un braç damunt s'esfala, m'aferràs per sa cintura, mil besades encara no ho seran prou. I
és un llaç que jo m'encanta, assaborir tanta dolçura, conèixer-te és un crit d'amor meu cor. Conèixer-te és com un univers de camins nou tot plen d'alegria. Conèixer-te és pensar sempre en tu i estimar-te de nit i de dia. Si un cas penses que és un poc curt i molt que et dic, entenem avui, tenc ganes d'esperar-me. I amb un braç damunt s'espalda, alferrats per sa cintura, mil pesades encara no ho seran prou. I és un llaç que jo m'encanta, assaborir tanta dolçura, conèixer-te és un fill d'amor meu cor. I amb un braç damunt s'espalda, aferrats per sa cintura, mil besades encara no seran prou. I és un llaç que jo m'encanta, assaborir tanta dolçura, conèixer-te és un fill d'amor meu cor.
Per si algun oient s'ha incorporat tard al programa, us direm que avui tenim amb nosaltres el Francesc Blanc, president de la cooperativa de Capçanes. Què, t'agrada el Tomeu Penya?
Sí, m'agrada molt.
Et porta algun record?
Em porta molt record, sí. És que la meva estància a Mallorca de la mida, i després hi vaig anar de viatge de novits també, perquè quan estava allà em va impactar molt la isla, no? El paisatge, el caràcter de la gent, la seva música. I llavors la guitarra ja la tocava molt i me'n recordo que me'n vaig comprar una amb una espècie de rastro que hi havia allí sense cordes i trencada, la vaig arreglar i sí, perquè la que tenia no la volia portar, em feia com a por, no? Havia costat molt comprar-me-la i molts esforços, no? I resultava que anava, tenia un so molt espectacular i al final la vaig regalar al marxar, és que vaig tenir experiències molt diverses i molt fortes allà, no? Serien llargues d'explicar, però, per exemple, una de molt curta. Vaig conèixer, per una circumstància, una senyora gran que havia marxat del Congo quan va haver les grans matances de blancs al Congo, i era francesa. Li van matar el senyor, la filla, tota la família. Ui. Es van anar a refugiar a Mallorca, una senyora amb molts diners. I, bueno, per un contacte absolutament casual, un dia que va tenir un petit accident al carrer, la vaig ajudar. Van sopegar, la vaig ajudar, jo anava amb el meu cotxe llogadet del diumenge, bueno, la vaig portar a casa i em va dir, home, vine a dinar, que estic molt contenta. I vam agafar una relació, aquella senyora estava sola al món, i quasi, doncs, me va no adoptar, no? Però, bueno, es veu que era, feia poc que havia arribat, i el poc, jo parlava una mica de francès, una miqueta dels estudis, i a mi em va fer gràcia, doncs, poder fer pinidos de parlar en francès i tal. Bueno, i tenia quasi 70 anys, me'n recordo, i em va agafar un efecte enorme, em convidava a menjar i tal i que qual. I pues, hasta a vegades pues, sortíem a donar en Tom amb el cotxe, que llavors hasta lo llogava ella, perquè és que li sobrava molt el tema econòmic, no? I vam donar tomets per la isla i tal. I hasta me'n recordo bé que quan hi vaig anar de viatge de novis, pues, amb la Rosalia vam anar allí, i vam sortir amb una il·lusió enorme. I ens vam anar escrivint, fins que va deixar d'escriure, i suposo que és perquè pues, devia morir-se o alguna cosa així. No?
Que era gran, ja.
Ja dic, quan la vaig conèixer tenia quasi 70 anys, tenia 23 o 24. Però va ser una sèrie de casualitats, i llavors em va explicar totes les històries d'aquelles africanes enormes. I aquí em va despertar una mica la xispa de veure que era aquest món, no? D'Àfrica i tot això, que després pues, l'he vist de prop.
Escoltant-te, diries que hi va haver algun moment quan eres a Mallorca que vas dubtar entre seguir de pagès o seguir de militar? Tu vas plantejar mai?
No, mai.
Tenies clar.
Mai. I les pressions per part de l'exèrcit va ser fortes. No pressions, pressions perquè em quedés a la carrera militar, no? Uh-huh. Bueno, era un número de la promoció i això. I acabo busquen gent, doncs, que, bueno, no és per posar-te cap medalla, molt menys, perquè jo només ho feia per sortir de permís el diumenge, no? I hi havia gent més capacitada que feia més el dropo i no sortien de permís, era això. Però no vaig... No, 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 mai, això no. Res, l'exèrcit per mi era un tema de tal forma que ara el fill que he tingut des del primer dia li vaig aconsellar que no fes mai la mili i no l'ha fet, bueno, ha fet una objecció. Però això claríssim, no. Tampoc n'estic molt contra el que jo vaig fer dins de l'exèrcit, però veia que allò no era...
Era un espai que s'havia d'omplir.
Era un espai sí, que s'havia d'omplir aquell temps obligatori, però no...
Clar, llavors ja no t'ho plantejaves.
Ni la disciplina, ni totes aquestes coses anaven a la meva...
O sigui, que ara no la faries, si ara fossis un noi jove.
Si la fos ara jove, no. En aquelles circumstàncies era el mínim que podíem fer, perquè te permetia no trencar amb els estudis. I acabar d'estudiar i pràcticament acabaves el tema de l'exèrcit, que era un tema que tothom hi tenia de passar, absolutament. Sí, i el damunt era més curt, perquè eren 3 mesos, 3 mesos i 4, eren 10 el mes.
Sí, bueno, però eren durs i les proves d'entrar també, oi?
Eren duríssims, ui. I les proves d'entrar eren duríssims. Sí, sí. I del Feres no en sortien massa, perquè llavors si acabaves cabo primer o sargentó, pelaves guàrdies després, perquè no era el mateix no de ser oficial, de ser suboficial.
Escolta, tornem una mica amb la Rosalia, que ja la deixarem en pau. Us coneixeu i bueno, pim-pam, pim-pam, anem fent, i bueno, us caseu. Quan i on? Ja.
Ens coneixem i pim-pam, sí, i bueno.
Escolta, perdona
una
cosa.
Estava pensant, te passa molts anys de pressa, no? El dia mateix ja m'han passat moltes.
Tu recordes el dia que va anar el teu pare a demanar la mà o ja no es feia?
No,
llavors?
El meu pare no hi va anar, i me'n recordo perfectament. Sí. Ui, va ser, no un drago, però bueno, va ser, em va costar una miqueta. No hi vaig anar jo, vaig dir amb els seus pares que
ja es molt, coneixíeu,
que ens coneixíem, ja ho sabien, que ens coneixíem, perquè el poble se sap tot.
Ui, tant.
Però, bueno, vaig tenir allí dir-los que volia anar a festejar amb la seva filla i bueno, em van dir que sí, oficialment, i a partir de llavors vaig entrar a casa, que se'n diu, no?
Clar.
Sí, així. Ara els hi explico als meus fills i és que, bueno, és que es tronxen quasi, no? Sí, sí. És una altra cosa, però, bueno, llavors... I també ens van casar joves, jo tenia 25 anys i ella 20, i mai me n'he arrepentit. Potser ara no es farien aquelles edats, llavors doncs jo havia acabat d'estudiar, vaig decidir anar a casa a treballar, i llavors doncs en aquell moment el meu pare, cosa que és molt de, no es fa massa, no? Va dir, vale, tu vols venir a estudiar a casa. A partir d'aquell moment vam anar, el que se'n deia el notari, em va passar totes les propietats a mi agrícoles, o sigui, va fer les partecions a la meva germana amb temes doncs, d'herències. Però ell va considerar que si em volia quedar, doncs, tenia de portar, no dir portar, sinó esteu i fes el que vulguis. No? Mm-hmm. I això, bueno, em va donar unes ganes només de fer coses, em van determinar casar-nos i a partir d'aquell moment començàveu junts. No? Per mi era important, ho ha sigut sempre.
A ella li agradava també la terra?
O no hi agradava el
francès. Ah, sí, jo t'anava a dir...
Però podria ser que a casa seva
no,
també haguessin tingut terres?
Ella, la veritat, i això n'hem parlat molt i ho diu. Ella és una gran, bueno, és quasi més del 50% meu a l'agricultura a nivell d'apoyo i de treball, i de treball, o sigui, de treball físic. Amb mitjans tècnics, com fem avui dia, per exemple, ella poda més ceps que jo actualment, o sigui, però amb uns estisores elèctriques i amb prepodadora i porta les colles quan anem a treballar al camp, perquè tenim moltes feines al camp, i ella doncs n'ha sap molt. A pesar de tot diu que ella no és mai el que li ha agradat, el que li agrada més és un altre, espero que no li sàpiga greu d'això que dic, però bueno, no és cap secret, també li ha agradat molt el dissenyar sobretot interiorisme, que precisament és el que ha fet una filla de les que tenim, no? I ara amb la filla aquesta pots disfrutar horrors, no? Però és molt conscient del que tenim nosaltres entre mans i no sent la seva passió, està absolutament integrada a l'agricultura i bueno, està contentíssima que un fill ara treballa a casa, a les finques, i està amb nosaltres a tot i per tot i ens ajuda. O sigui, sembla que li agrada moltíssim i li agrada. Ara, no és el primer amor que té. cosa que jo tinc d'agrair més, no sent així, que està absolutament ajudant-me.
I la filla gran, perquè una mica ja ens has anat...
No, que no ens ha dit quin dia es va casar ni a on.
Ah, val.
El dia que va casar,
no ho sabré tot, eh? Diu que les dones són les xafarderes.
No, que és un cotillà.
Es va casar el dia 1 de juliol, me'n recordo, perquè és fàcil. No és difícil amb mi les dades. I a l'església de Capçanes, això tenia de ser així, perquè... el poble, perquè estic molt bé, no? Me'n recordo perfectament. No vaig convidar molts amics dels estudis de Barcelona, amics que sempre hem continuat veient-nos periòdicament, eh? I després vam anar de viatge a Novis a Mallorca.
Sí.
Era l'il·lusió d'allí, de la música, dels balls, de tota l'isla, i vaig fer el mateix. O sigui, el primer dia vam llogar a moto, una vespa, me'n recordo, i cada dia sortíem i vam estar en mes, que era molt... I ens ho vam passar, va ser allò, una llibertat total i molt maco.
Bé, ara ens pots explicar els fills, no? Val, doncs. Què ens expliques dels fills? Quina edat tenen, a què es dediquen una mica? Ja ens has dit el que es dedica el fill i l'altra filla.
Sí, els fills van vindre molt junts, o sigui, un té, el noi té 24 anys, una filla 26 i l'altra 27, o sigui que... Bueno, els vam tindre molt aviat, molt. També va ser molt maco, perquè nosaltres des de molt jovens, vam sortir, a part d'anar de viatge, me'n recordo bé que se va fer una discoteca a Capçanes, al local del cine, i els deixàvem els dos petits, que un, el Pere, ni caminava, a la filla gran, i quan marxàvem, pare, no torneu massa tard, i anàvem a la discoteca i ens deixàvem els tres, però amb ningú, no? amb la filla, a vegades amb la meva sogra, o amb la meva mare, depèn, no? Però, bueno, això va bé perquè, doncs, han estat molt junts d'edat amb nosaltres i han fet moltes coses.
Anàveu a ballar a la discoteca de Capçanes?
Sí, sí, que era l'única que hi havia en tota la comarca en aquell temps, i me'n recordo bé que baixava...
Qui és més ballador, tu o la dona?
Jo molt més, molt més.
Pues sí, és estrany, perquè generalment sempre són les dones les que han d'estirar.
Sí, doncs no, jo soc molt més ballador, que ella més aviat és jo el que estiro. És bona balladora, però no la tinc de dir sempre, va, sortim a ballar i anem, i tampoc és que ara hi anem massa, no? Però bueno, m'ha agradat molt sempre. En canvi, ara ella s'ha aficionat molt a la música, no? I no sé, llavors parlaven dels fills i no sé.
Sí, em parlàvem que tenies el Pere, que era el gran.
No, el Pere és el petit, 24 anys, i llavors hi ha l'Agnès, que és la segona, 26, i la Marta, que és la gran, la tercera.
I què estan, a Capçanes?
Bueno, a Capçanes només hi està el Pere. El Pere va estudiar tecnologia, va fer en una escola a Espiells, que era un poble molt petit, que hi havia l'escola de tecnologia, estava també en una casa allí particular. Va estudiar la carrera de tecnologia, la va acabar a Falset, o sigui, ell també va fer alguna cosa a França, vol dir, li va veure molts punts de tecnologia per les diverses... diversitat de tècniques, d'estudi o d'experimentació i tot, i això li ha donat una carrera més completa, diguem-ho així. Després, la segona, l'Agnès ha fet interiorisme, va estudiar a l'escola Massana, i la Marta, la gran, ha estudiat enginyeria informàtica, no és informàtica, i va fer a la universitat.
Algun dia, quan arribes al tros, dius, aquí hi havia el menjador i avui hi ha la saleta d'esta...
Home, la casa de l'Otelegó està molt canviada i es veu que no s'ha acabat, no? Precisament aquests dies parlava, encara toca una altra rola de la casa i sobretot els mobles. Bueno, no, la casa en si, l'estructura és absolutament diferent de com era quan jo era petit, ha anat canviant molt, i sí, en aquests moments és una... La casa és vella, és una casa d'aquestes velles de poble, molt gran, que dona dos carrers, i jo veig que m'ha costat una mica quasi entendre-ho, però és una barreja, veig que molt ben feta, de clàssic de la casa amb un disseny moderníssim dins d'ara, no? I segons quines habitacions, i segons quins llocs, i cada dia hi ha canvis,
hi ha
projectes de canvis.
Per això et dic, no? Algun dia dius, escolta, i el Pere, dius que ha fet tecnologia.
Sí, estudiant.
Què li has influït? Tu has sigut una cosa que ell ha viscut, ha vist la passió vostra?
Jo suposo que l'he influït, perquè el que sí tinc de dir, i això m'ho diuen i quasi m'ho retreuen ara, o sigui, a casa, des de sempre, la Rosalia i jo hem estat molt, molt bonics. Quan hi havia el meu pare, que era metge, jo tinc que dir que els primers anys, ell se va morir jove, però cada dia, llavors també era molt feliç, no? Ell venia a les tardes sent de metge a treballar al mas amb mi, i ha sigut, sempre hem estat molt unida a la família, no?, amb aquest tema agrícola. I de petit, el que anava a veure aquí, els fills, doncs, es queden molt petits i venien, si no, a ajudar. Jo els prenia cap al mas, i si jugaven per allà, jugaven, i si m'estiraven les borrasses quan fèiem elles, ja m'ajudaven una mica més, i sempre... I quan era el germà, doncs, i si tallaven tres raïms i estaven, i s'han anat fent grans, i ara encara, treballant els tres com treballen, bueno, per a treballar a casa, però ells treballen fora de casa, doncs venen i ens ajuden, i cada cap de setmana venen, i quan ve les èpoques del camp, si poden, venen un rato, i han participat sempre molt. Que això ha influenciat sobre el Pere, jo em penso que sí. Sempre li hem dit que fes el que volgués, i és veritat, també m'hauria, reconec que m'hauria sapigut greu, que pues, bueno, s'hagués acabat amb mi el tema de l'agricultura, però reconec que és la seva vida, si hagués pogut fer el que hagués volgut. Ell ha treballat fora de casa, no?, quan va estudiar, els últims anys pues, estava en una empresa de cava treballant de nòleg, entre pràctiques i treball, i li van dir, si t'agrada t'hi quedes, i després va decidir vindre a casa. No? Sí que li ha influït, però és allò. Diríem,
no? I qui mana ara quan... Hauríem d'anar a podar, no? Que sí. Sola de tal.
Bueno, és un tema una mica...
Bueno, si teniu diverses finques, anem a podar, me quedo amb una.
Sí, tenim, va, a veure, ja. No, ho fem entre els dos, ho fem entre els dos. I és així, no? A vegades reporta alguna discussió, perquè, bueno, jo tinc molta experiència, és molt innovador, també té tècniques més noves, ha servit molt amb el tema, sobretot amb barrats i noves varietats, i això ha anat molt bé. Encara jo sempre he procurat estar al dia, no? Però des de luego ell ha vist molt més món vitícol que jo, sobretot. Per exemple, jo que t'estic anat de vacances en un cert lloc, i ell també hi ha anat, però doncs a Bordeus, a la Borgonya, i tot això, o sigui, li agrada molt. I jo crec que fem un equip petitet, molt bé, no? A mi he tingut d'adaptar-me molt, perquè és allò, no? Veu una casa i tens de saber acceptar, pues, que un se t'ha d'equivocar i que un té unes menys experiència, però potser més sabidoria i tot. Ara ho estic entenent molt bé, tot això, no?
Sí?
Sí,
no, doncs és important, eh?
Sí, no, no. Tothom diria que ha sigut un... fàcil ni difícil, no, te tens d'acostumar a conviure amb una altra persona,
sí, sí.
I decidir entre els dos.
Bé, ara ja fa 15 anys que ets president de la cooperativa de Capçanes.
Pues sí, 15.
Déu-n'hi-do, eh? Ja són uns quants anys.
Sí, sí. No, bueno, sí.
I llavors, no sé, amb aquests 15 anys, una mica, clar, tu has pogut veure tot un procés, no?, de com vas entrar amb com està ara actualment. Així, una mica, a grans trets, quins canvis més substancials hi ha hagut en aquests 15 anys?
Bueno, hi ha hagut un canvi importantíssim des de fa 4 o 5 anys, molt important, sobretot els darrers 2 anys, però ha sigut, crec jo, una labor dels altres 10 o 12 que s'anaven fent petites coses i molts fracassos, alguns èxits petits, molta experiència, fins a arribar al moment d'entendre que si teníem de tindre una cooperativa moderna com requereix, jo crec, el món de vi avui en dia, i com s'està demostrant aquí a la comarca, que no s'acaba a un fer vi i vendre'l amb uns senyors que el comercialitzen i desapareix el teu nom absolutament i desapareix les teves qualitats del vi, d'intentar fer alguna més. I a partir del primer any que vaig entrar a la cooperativa, i el president o la junta última que hi havia hagut va començar a fer petits embotellades, i allò, pues, sembla que no, ara ho veus, diguéssim, és que durant molts anys, diguéssim, fent una curva d'evolució, va ser molt plana, i ara s'ha destacat molt, però probablement si no hi hagués hagut aquests anys no s'hauria pogut fer l'altre, que és el que veus ara que passa amb altres, potser, cooperatives d'alrededor, que volen començar a fer coses i ho estan fent i ho aconseguiran, però requereix una experiència. Sí, sí. Les coses no surten de la nit al dia, com des de l'any passat, potser aquests grans noms que sonen ara a la comarca, no?
Sí, sí, sí.
I hi ha hagut canvis molt importants, sobretot en els 2 o 3 anys últims, quan vam entendre que les possibilitats eren moltes, però requeria una estructura molt més moderna, diferent de la que tenim, que era vendre vi normal a vendre vins de criança, i això comportava, pues, si es volia notar, hasta econòmicament, a fer grans quantitats de criança, per una cooperativa que enguany han produït 1,5 milió de quilos de raïms, serveix de molt poca cosa vendre 10.000 ampolles. Penseu que 1 milió de quilos de raïms poden ser 1,5 milió d'ampolles. No és nota, no és que sigui caldillers, no res. Llavors penses, bueno, a nivell de notar-se hasta econòmicament, doncs tens d'arribar a posar 200, 300 mil ampolles. Crec que ho aconseguirem, no? I això requereix el canvi que hem fet.
Escolta, a Capçanes potser seria dels pobles que encara hi ha bastanta gent jove al camp, no?
Sí, i ara potser augmenta, no? Aviam així, no?
Altres es veu plantejar mai allò de dir, bueno, ho tirem endavant, o això s'ha de plegar? Potser no en aquests termes tan absoluts, però ens... Vull dir, una agricultura de subsistència es vol plantejar i això s'ha d'acabar?
Això sí. O sigui, dir... Jo el que sí vaig veure és que, bueno, tota la vida s'havia fet el mateix des de que es van fundar les cooperatives, no? I va ser un moment importantíssim fundar-les i fer-les. Però que havia, que com ara la de Capçanes, feta l'any 33 i arribar l'any 80... i fer absolutament el mateix que es feia el 33, el món havia canviat molt. Potser és que, clar, jo vaig fer enginyer agrícola i em vaig especialitzar en vins. Llavors, això també em va reportar, doncs, en aquell moment, doncs, anar a veure bodegues, doncs, sobretot a Vilafranca, al Penedès. Jo vaig estar fent unes pràctiques i vaig tindre hasta la tentació per tant de l'empresa de treballar a la Casa Martini, llavors estava a Vilafranca, al Penedès, i vaig veure que hi havia moltes possibilitats de fer coses amb el vi. I això va ser una mica la idea que no es va desenvolupar fins al cap d'uns anys, perquè llavors era raríssim fer vins embotellats. Però des de l'agost, ara ha canviat el tema, perquè doncs, aquí han vingut grans compradors a la comarca, és més fàcil treure el vi. El que sí, jo tenia clar és que el que no podia ser que un any que hi hagués molt raïms el venguessis molt barat i l'any que ve que escassejaven és car i sempre depenguessis d'aquests moviments del mercat. I des de l'agost, el nivell d'ingressos era molt baix en relació, per exemple, al que es pot fer ara, no? Jo crec que un treballador que ara visqui de l'agricultura amb un sistema modern, que en moments està podent viure i sobretot veus cara al futur immediat.
Sí. Jo la setmana passada vaig estar a la cooperativa de Capçanes a buscar vi i bé, la botiga està molt maca, vull dir, és molt funcional, no? I va haver un detall que li vaig comentar a aquella xicota que li dic, escolta, tenen una visió comercial acollonant, dic, perquè teniu una bota de vi de missa i a l'altre costat, dic, la dels jueus, dic, com ha de ser, perquè si no aquí podríem entrar en un conflicte religiós. Com és això del vi jueu aquest? Com ha anat tot això?
Sí, bueno, aquest ha sigut un dels passos importants i raros d'aquelles coses que et surten a la vida. Diuen per casualitat, no va ser per casualitat, va ser per un pas més que vam fer amb el vi, com va ser anar a París a presentar uns vins en una fira alimentària que es va fer. Vam tindre l'ocasió, perquè va ser els únics que vam demanar de tot Catalunya a la Generalitat que presentava productes d'alimentació catalans de qualitat, vam passar unes proves de qualitat i hasta es van estranyar, coi, una cooperativa de Capçanes que en aquell moment no sonava gens, com és que s'atreveix a anar a París a presentar un producte? Bueno, vam anar allí, es va deixar en un estant, vam fer unes presentacions amb un munt de periodistes i gent, i va passar un senyor que era jueu, que no ho sabia ningú, va tastar el vi, era un importador de vins, va dir, ostres, este vi és molt bo, se podria fer sistema kosher i seria un gran kosher. Bueno, nosaltres no sabíem ni el que era kosher ni el que volia dir, ens vam quedar així i vam anar cap a casa, però bueno, la pròpia Conselleria d'Agricultura, el conseller d'Agricultura, que aquell any van guanyar el primer premi de l'ADO Tarragona, al moment de donar-nos el premi va dir allí, hasta públicament, doncs, no sé, que era una mica d'exemple a seguir de treballar amb vins de criança, i a resultes d'això el món jueu s'havia interessat pel nostre vi. O sigui, va ser la primera notícia que s'havia interessat en sèrio. A partir d'aquell moment, pel mig també de la Generalitat, ens vam posar en contacte amb el Rabí de Barcelona, va començar un procés llarg, i d'aquelles coses que ell va dir, això no es pot fer, va vindre a la cooperativa, va veure que les instal·lacions eren absolutament inadequades per fer kosher, no hi havia ni material de acer inoxidable, ni maquinària, totes les mangueres eren de goma, no teníem aigua calenta a 100 graus i amb quantitat, van dir, això és impossible de fer, ho deixem estar. I en un moment d'aquells vam dir, no ho deixem estar, això pot ser una cosa, no sabem el que és, però per lo menos és una cosa molt original. I que sí, mos havíem donat compte que al món hi havia molts vins i costa molt introduir un vi al mercat. Per introduir un mercat tens de tindre o que sigui superbo i que al damunt de ser superbo tens de demostrar, tens de portar els llocs adequats, o que sigui molt original i a la vegada bo. I vam veure que aquesta era una ocasió molt important. Sabien que a Catalunya no se'n feia i en aquells moments no sabíem ni que a Espanya no se'n feia. Vam dir, escolti, ho hem de fer com sigui. Ens va veure tan il·lusionats i tan entusiasmats que va dir, mireu, necessiteu una tira de acer inoxidable i una trinxadora de acer inoxidable. I a partir d'aquí, se t'ha d'abocar directament dins perquè com que no teniu mangueres, no teniu res, doncs, pum, allà dins. I que es quedi allà dins perquè només pot tocar acer inoxidable. A més, no podeu tocar el tindre de boca allà. Van dir, bueno, ni que sigui 100 quilos, provem-ho. L'escola d'enologia ens va ajudar amb tot el que va poder, ens va deixar una petita derrapadura d'acer inoxidable, algun petit material, com va ser una bomba impulsora petita que tenien d'acer inoxidable, o sigui, això va ser important, i vam fer una tina que vam comprar expressament i vam poder fer 3.000 litros, no ni 100 ni 200, sinó 3.000 litros, que la tina tenia capacitat de 5.000 de Bicocher. No vam fer cap fallo, degut a que l'enòleg que teníem i que tenim ara coneixia la cultura hebrea, era noi, mira, d'aquelles coses que li agradava la cultura hebrea, l'havia llegit molt i sabia que era el sistema kosher. Això ens va facilitar el camí, va connectar molt bé amb el rabí, perquè ens va dir que si no hi ha confiança mai donen a fer un producte kosher. Bueno, i vam poder fer el vi kosher, va ser així. Com que va tindre èxit, va agradar molt, va ser molt bo, i vam veure que era un producte original i que havia molt mercat, vam pues, consultar els socis, vam dir que aquí hi ha moltes possibilitats. Ara s'ha de fer molta inversió. Però pensem que aquesta inversió, amb kosher o sense kosher, és la millor tècnica per fer bon vi, com és així. La clau del kosher és que és un producte que no toca cap contaminant i, a més, utilitza absolutament l'última tècnica d'acer inoxidable, amb tota maquinària i conduccions, i, a més, amb una limpiesa al grau exagerat. Jo diria exagerat, o sigui, només que vegin una petita taca de tartrat amb qualsevol conducte, màquines o així, està de tot totalment desmuntar, limpiar, desinfectar 100 graus. Les vinyes no poden estar tractades amb segons quins productes, a partir de que arriba no pot tocar res, cap més mà que no sigui la seva. Bueno, això ens ha donat fama i sobretot per fer altres bons vins també, no? Aquest obrir mercats, però des de logo el que estem obrint grans mercats és amb els altres vins. I aquest també, evidentment, però això ens ha donat dintre del món del vi un nom que és, i això ho coneix el món general del vi, encara que no vulguin vi kosher, perquè el producte final de kosher aquí a Espanya ens han trobat sorpresos de que molta gent per curiositat el compra, perquè és una curiositat, no? És un sistema diferent d'elaborar. Però el món estranger, que era molt més conegut que Espanya, com ara França, Alemanya sobretot, que hi ha molts jueus, Estats Units, doncs utilitzen el kosher els jueus, l'altra gent no l'utilitza, no? Però sí sap l'altra gent que l'empresa que fa vi kosher és que ho fa molt bé, pel grau d'exigència que dona el rabí, no? El sistema d'alimentació kosher. Llavors venen empreses a comprar un altre vi perquè saben que fem kosher. És curiós, no? Avui precisament hem tingut uns inglesos, no? Van connectar amb ells perquè es van enterar que hi havia una bodega a Espanya que feia vi kosher. I van dir, bueno, doncs si fan vi kosher és que tenen bons vins. Venim i tastem-los. Llavors van dir, ostres, quins bons vins que fem, no? Bueno, doncs ens ha servit moltíssim.
Sí, sí, bé, és això que saps. Saps que en aquella botiga no la trobaràs un producte dolent, sí, pel que sigui en grau d'exigència.
Exactament, en grau d'exigència. Això ens ha exigit tota una sèrie de condicionants tècnics, de professionals, o sigui, tenim un nivell tècnic elevat, crec jo, com a nivell de bodega, perquè nosaltres tenim els treballadors de bodega en aquest moment són alumnes de l'escola, que ha sortit de l'escola de Falset, o sigui, per què? Perquè està per fer els treballs de base, veiem que i com que la trobes, gent preparada, doncs val més trobar gent preparada que gent que la tens d'ensenyar allí, no? Amb un nivell tècnic elevat, que sàpiguen el que és nivells de cremat, classes de fusta, decantacions, classificacions amb bentomita, bueno, el que sigui, totes les tècniques del vi. I després tenim una l'enòleg, que és molt bon professional, i a més assessoria tècnica de professors d'escola o de nivell alt, no? O sigui, tenim un equip ampli perquè el món de qualitat del vi requereix això.
Escolta, ara a nivell d'anècdota, vull dir, tu recordes el dia que es va presentar el rabí diu, bueno, va, som-hi.
Sí.
Què vau pensar?
Sí,
diu,
bueno, sí, bueno, al veure amb ell que arriba tot vestit de negre, pues amb,
ah, sí?
Amb, sí, sí, ell vesteix amb traje, però amb traje una mica, diguem, sí, semblant als clèrics d'aquí, no? Uh-huh. Amb barba, com els rabins que veiem, sí, a tot arreu.
No? I no li feia nosa per treballar la barba?
Pues la barba no, però bueno, ell es posa en món, no? Perquè treballa, eh? Quan ens que vingui allà a mirar, eh? O sigui, ell obre i para les màquines, no les podem ni obrir ni parar, clarifica, posen les botelles a l'embotelladora, que a l'embotellada nosaltres no les podem tocar, ni les botelles, només podem agafar el producte quan la botella està embotellada, tancada i etiquetada. O sigui, abans no pots tocar ni les botelles,
carai,
ni les etiquetes, ni les planxes de les etiquetes que les guarden ells, ni els taps de suro. Tot això està tancat en un quarto, que tenen la clau ells allà dins, amb una reixa, tot el seu, tot absolutament sellat, sempre controlat, absolutament. I porten ajudant, perquè ara el volumen és gros, no? Pues farem 40.000 ampolles de vi. I ens van... Hi ha hagut dos moments molt, molt impressionants amb aquest tema, no? El primer dia que va vindre, un altre dia que va vindre a presentar-nos la seva senyora, que pel rabí és un grau, ens va dir l'ajudant de confiança, enorme, no?, que va vindre un dia la seva família. Se moven, bueno, amb una cultura diferent. La senyora que va amb els cabells coberts, no tapats, però bueno, és important el nivell de confiança d'un rabí quan es veu quan te porta, doncs, la seva família. I després, l'any passat, que ell va voler i va aconseguir que vingués el president del Tribunal Rabínic de Jerusalem, que comparant-ho, i ho he dit moltes vegades, però és així, és com el papa de Roma pels cardenals. O sigui, a Capçanes va vindre una nit a 2:15 de la matinada.
A 2:15?
De la matinada, clar, perquè, bueno, és un tema de seguretat, imagineu-se. En aquests moments, el cap religiós i polític està manant al món jueu, eh? I tenen molta influència, o sigui, el rabí, quan venen polítics a Barcelona, és el que va rebre els polítics, els que... ho fa tot el rabí. Mata els animals, bateja, enterra, és el cap... de moltes coses, té molta més importància la religió a la cultura jueva, sí, que a la cultura, pues, catòlica, no? Uh-huh. O cristiana, diguem així. I ell va voler i va aconseguir que vingués a visitar-nos la bodega, i el procés, la màxima autoritat del món de rabins. O sigui, imagineu-se, van vindre, pues, a mitjanit, en tot un procés de seguretat, que clar, és un món molt propens a que hi hagi atemptats, sí, i coses, sí, així, sí, no? I un senyor de 94 anys, imagineu-se desplaçar-se d'Israel, lo van portar a un aeroport que no era cap aeroport important per una sèrie de temes seus, amb helicòpter ho va fer cap, o bueno, unes coses. Total, que va visitar la bodega amb el president de la comunitat jueva de Barcelona, amb el president de les comunitats europees jueves, amb el rabí, l'ajudant de Barcelona, i ell, i totes les guàrdies que tenia de seguretat, no? O sigui, un moment important i decisiu, perquè a partir d'aquell moment ell va donar el vistiplau de que allò estava molt ben fet, i en aquell moment, a partir d'aquell moment, posem una contraetiqueta afegida, amb una contraetiqueta llarguíssima, amb un munt d'explicacions que hi ha en hebreu, en anglès i en idiomes nostres, que l'ha consensuat, l'ha corroborat, ha estat acceptat pel president, que es diu Sarrasbi, un nom. A partir d'aquell moment, quan compren comunitats jueves aquest vi, no dubten del vi, perquè al damunt una comunitat jueva et compra el vi quan accepta el rabí que t'ha controlat el vi. És un món molt complicat, no? Perquè no tots els rabins poden fer alimentació, eh? Sí, i ara sí, ara quan ja diu el seu màxim jefe l'ha acceptat, l'envia mai en sigui, mai dubten.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, ha sigut un tema, bueno, això ens ha donat una sortida de televisions i de diaris i de...
No, però el que és important, clar, i em sembla que val la pena tornar-ho a dir, és que això és obert, posat un cell, no? De dir, bueno, aquella gent fan les coses ben fetes.
Exactament, exactament. No, en aquests moments, doncs, se'ns obrin portes, doncs, que no ho esperaves mai, i t'enteres, doncs, que a Gibraltar ja aproximadament està dominat pels jueus i es demanen vi d'aquí, d'allà, i i el damunt és que aquest vi ha sortit molt bo, també. Ell diu sempre, perquè hi ha molta part de Déu aquí, que jo a vegades dubtem que ha sortit tan bo, perquè està absolutament tancat, no el pots trasbalsar quan convé, no pots fer les coses com ve, venen ells quan poden o quan ve bé, i sempre surten uns vins impressionants, no? També és degut al seu nivell de sanitat, d'ecologisme, i no ho sé, i d'amor que hi posen, sí, tots, sí, perquè... Però és que sí, és així, és així. Ha guanyat tastos molt importants a nivell de vins. Se va fer un tast a la Universitat de Tarragona Rovira i Virgili, que és l'única universitat que ensenya la carrera universitària d'enologia, amb uns comissaris europeus que van anar a visitar-la, i entre tants actes que els van muntar, un va ser un tast anònim, no oficial, però bueno, i van posar grans vins espanyols, grans vins, los màxims vins espanyols, i un xató francès de màxima anomenada, no dic marques perquè...
Sí, sí.
I, bueno, embolicats amb paper doncs, no transparent, i resulta que va agradar més el vi nostre, no? I tothom se va sorprendre molt, no? Era el Caixer de Criança. Posteriorment ha guanyat tastos de diverses denominacions d'origen en conjunt, però a nivell de punts molt alts. I tinc de dir que l'any passat el va tastar el millor tastador del vi del món, el tal Robert Parker, que ara no fa gaire va sortir a la televisió que havia tastat uns vins del Priorat. Una puntuació altíssima, no? Altíssima.
Per escolta, veiem, ells es fan les seves ampolles, però en acabat també en teniu per vendre, m'ha dit.
Sí, sí, sí. A partir de que el vi està fet, nosaltres el comercialitzem nosaltres.
Ah.
No el comercialitzen ells, eh? En cas ells ens compren vi a nosaltres.
Ah, yeah.
Més aviat nosaltres els hi anem a vendre amb ells. O sigui, no vol dir que quan està fet el vi se'l quedem tot, eh? No?
Yeah, yeah.
Tothom se pensa això, però no. Ells el que fan és posar una distinció com si fos una altra denominació d'origen, denominació d'origen kosher. A partir d'aquell moment el pots vendre amb qui vulguis i a més les comunitats jueves. Diguem-ho així.
Bé, ho sentim molt, que el temps se'ns està acabant
i
no sé si hi ha... Diu que ja s'ha acabat.
Sí,
però és que és molt interessant, la veritat.
No, m'ha allargat molt aquest tema.
Deixa'm dir una cosa que trobo que és molt interessant, que he dit que no vau estar de sort i és veritat. Que la sort s'ha de treballar, no?
Sí, sí,
penso
sí,
que la gent hauria de...
Sí, la sort ve si la busques. Jo, sí. Com més va, me'n dono compte.
Sí, sí. Sí, sí. Vinga, doncs.
Bé, jo no sé si després de tantes coses et queda temps de lleure per fer unes altres coses que també t'agraden.
Sí, sí.
Explica'ns algunes d'aquestes coses que t'agrada fer.
Bueno, mi,
encara que sigui així una pinzellada, perquè, clar, potser ens trauran de la ràdio, però bueno.
M'agraden fer altres coses, però sobretot m'agrada molt viatjar, m'encanta viatjar del món, eh? O sigui, i sobretot m'encanta, i aquest tema sí que tinc de dir que la Rosalia per mi ha sigut, no ha sigut important, molt de part del cuquet aquest de viatjar també és important per part d'ella, no? Ella, si a mi m'encanta amb ella, diria que li encanta dues vegades, no? I això ens ha portat que el que dèiem, des de molt jovens, eh? Des de 3 o 4 anys de casats, imagina't, o sigui que teníem teníem els tres nens, però això ens el vam deixar, me'n recordo la primera vegada que vam anar de viatge, a part del viatge només que va ser a Canàries, pues, que cal tornar, quasi diguéssim, colles, que potser fer mal fet, no, allò, però bueno, tinc de dir pues, que des de fa 30 i pico d'anys que viatgem cada any, i pues, per tot el món, no, diguem-ho així, no? Perquè doncs al principi era Europa, després va passar cap a Àsia, després hem anat a l'Àfrica, ara estem anant a Sud-amèrica, però anem compaginant cap a la Índia, cap al sud d'Àsia, cap a tot arreu, no?
I desconnectes quan marxes?
Absolutament, volguem dir, absolutament. De tal forma que hi ha hagut dues o tres vegades que per circumstàncies hem tingut propostes de quedar-nos allà, però per circumstàncies, no? I que he dubtat, eh? No he dubtat, hem dubtat. I si no, ens ha temptat, no? Dic, bueno, per què no quedar-te dos o tres anys en un lloc determinat? Ajudar amb algú o fer alguna cosa, no?
Sí, sí.
Que se'ns ha proposat allà. Però clar, estem molt apegats a la família nostra, també hi ha algú d'aquí, això que són els amors, no? Però des de l'hora el viatjar cada vegada és més important, i penso que si algun dia pogués desfer-me de tot no faria res més que viatjar, no? Allò, allò de que diguéssim, què faries si no fessis el que fas? Pues això. I pot ser ajudar una mica també quan viatges, perquè cada vegada que viatges més veus més com està tot per
ahí. I la guitarra, bé?
I és l'altra cosa, no? La guitarra, que bueno, en aquests moments no la toco massa, però la toco quan estic molt apurat, molt preocupat, sobretot molt preocupat, no? Molts problemes que te'n surten molt sempre, com més coses fas.
Clar.
A vegades penso, sí, sí. Com pot ser que et surtin tants problemes a la vida? I cada dia n'hi ha un de nou, sembla que el solucionis i no sé, no. Sí, en aquells moments de cop jo la toco, no? Molt. No moltes hores, però és el meu vòlvula d'escape, no? Aquesta. I no és que en sàpiga molt, eh? Però bueno, és allò, no?
Bé, i ara sí que ja hem de fer la pregunta que fem a tothom. Què t'agradaria ser de gran?
Doncs a mi m'agradaria ser un gran viatger, o sigui, això sí, no? Però és, quasi diria que quasi total, no? Viatjar, o sigui, viatjar. Conèixer gent, conèixer sistemes de vida, conèixer gent, o sigui, el viatjar...
Bueno, no és anar a veure monuments,
no
per tu.
No és anar a veure monuments, va començar potser així, no? Anar a veure monuments, anar a veure ciutats, i ara no, és anar a veure cultures, sistemes de vida... i res més que això, no? Conviure amb ells, també monuments que s'han fet, però sempre lligat amb sí, cultures exacte. Que els han
ja,
fet.
Ja, ja.
No?
Uh-huh.
I sobretot, ara, a veure, ja et dic, sistemes de vida i res més que això, no? Que és que jo trobo que és el més mal que hi ha en les persones.
Ja, tal com s'expliqueu, m'agradaria anar a portar les maletes. Quan...
Sí, em sembla que tindràs...
I tindries de veure el que hi posem, eh? Perquè tindries una sorpresa.
Jo ho sentim molt haver de trencar aquesta conversa perquè realment doncs, és molt interessant, però clar, és allò que diem, no? Que
també.
Ens mana el temps, sempre ens mana el temps. Bé, doncs avui hem tingut amb nosaltres en Francesc Blanc, enginyer agrònom i president de la cooperativa de Capçanes, que ha treballat per donar a conèixer els vins de la nostra comarca i que té esperances en el futur. Des d'aquest programa desitgem que puguis continuar aquesta tasca de promoció dels fruits de la nostra terra amb tant d'entusiasme que realment doncs, hem pogut sentir que s'entusiasma amb la feina que fa i amb tot el que fa. L'equip d'aquest programa, el Miquel, la Rosa Maria i el David que ens ha fet de tècnic, jo mateixa la Dolors, ens despedim de tots vosaltres fins al proper programa. L'edat que ens acompanyarà la setmana vinent és un jove que va néixer a Falset l'any 1967.
És solter i de moment no té fills.
És advocat i ha pogut fer de les seves en llocs com en un cantó de Suïssa o la mateixa ciutat d'Edimburg.